Us informa Albert Soler Bonamusa.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem repassant el que ha passat aquest cap de setmana a Sant Cugat, perquè ha sigut un cap de setmana intens amb el Carnaval repartint gresca arreu de la ciutat. La presa de poder del Gall dijous va ser el tret de sortida d'un cap de setmana farcit d'activitats. Dissabte ha estat el dia gros, amb el Ball de Gitanes multitudinari, amb 648 dansaires i la Rua de Comparses, on les crítiques a les retallades en cultura es van posar de manifest. Diumenge va ser el torn del Ball de Gitanetes, amb la canalla gaudint de la cultura popular i tradicional. Els districtes i Vall d'Oreix també s'han sumat a la celebració i tota la festa acabarà dimecres amb el tradicional enterrament de la sardina i la recuperació del poder per part de l'alcalde Josep Maria Vallès. Anem a repassar, però, tot el que ha passat aquest cap de setmana. Dissabte, com dèiem, va ser el dia fort del Carnaval. El Ball de Gitanes va tornar a reivindicar-se com una de les tradicions de Sant Cugat més participades. 648 persones repartides en dos torns han fet possible un any més aquesta dansa, un dels plats forts de la programació del Carnaval de la ciutat. El Gall, a l'inici, va reivindicar la resistència d'aquesta iniciativa malgrat les retallades en cultura per part de l'Ajuntament arran de la situació de dèficit pressupostari. Julià Mastieri és membre de la Comissió de Gitanes.
Hem tingut molta sort perquè la pluja ens ha deixat ballar. Agraïm moltíssim a balladors i balladores tota la feina que han posat, tot l'esforç, totes les ganes, tota la il·lusió. No té nom, és increïble aquesta ciutat. Lamentem una mica tots els problemes que hem tingut preparant les gitanes aquest any. Esperem que l'any vinent no sigui així, hi ha marge de millora.
Les gitanes van ser dissabte al matí i a la tarda va ser el torn de les comparses i de les disfresses. La Rua de Comparses va mostrar el seu descontentament amb el govern municipal, sent fins i tot la temàtica central d'alguna d'aquestes comparses. Sobre l'escenari, les diferents comparses van clamar en les seves actuacions contra aquest fet i van agrair el treball de la comissió i les altres entitats participants. Més enllà d'això, la Rua de Carnaval va omplir els carrers de Sant Cugat amb molt de color i disfresses de tota mena. Un cagatió ple de regals, meteoròlegs clamant per la fi de la sequera o marujas, entre altres. La comparsa de la penya Xenxova s'ha emportat el primer premi del concurs de la Rua de Carnaval, amb una proposta recreativa on les disfresses eren els populars cavallets de fires. Els santcugatencs han fet girar la ciutat com si fos un carrusel. Una comparsa que també es va sumar a la crítica cap al govern per les retallades en la seva actuació final. En segona posició van quedar els penyaflautes i, completant el podi Carnaval a mitges, van ser les altres comparses premiades en aquesta edició del Carnaval. Escoltem a dues membres de la penya guanyadora, la penya de la Xenxova.
Portem dos mesos que casa nostra és una selva, vull dir que tot és 24/7.
Tot ple de cartrons, de pintura, quasi no podem ni viure allà, però allà ho tenim. I tot el dia pensant això, a la tarda fent coses, ens ho mereixem 100%. Després tenim uns companys que fan uns àudios increïbles i amb això ja ho hem patat.
Al grup tenim una miqueta de tot perquè el resultat sigui increïble.
I el diumenge els més petits han sigut els protagonistes amb el Ball de Gitanetes. Sentim el membre de la comissió d'aquest ball per als més menuts, Isaac Ballester.
Molt bona valoració, ha sigut fantàstic, molts infants, moltes ganes i molt contents. Vull dir, la comissió està flipant de quanta joventut, quants infants volen participar al Carnaval. Així que molt, molt contents.
52 parelles de gitanetes van fer possible aquesta dansa enguany, que certifica el bon estat de forma d'aquesta tradició. Podeu recuperar tots els vídeos de les gitanes, de les gitanetes i de les comparses i de la rua del dissabte a la tarda a la web www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Les obres de restauració de la coberta de llevant i de les façanes est i oest del monestir ja estan enllestides. Això permet que la coberta del conjunt monumental sigui més accessible i obre les portes a que la ciutadania ho pugui conèixer de primera mà de manera segura. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
Cada vegada que hi ha alguna actuació, doncs el monument no només ens dona informació, sinó que ens en sorprèn, no? Hem vist aquest espai que heu tingut l'oportunitat ara de veure vosaltres mateixos, doncs que, com ens explicaven, també respon a un recorregut que feien els monjos al segle XII i que ara, doncs, en el segle XXI, doncs, els santcugatencs i santcugatenques, quan acabem d'adaptar, també podrem fer aquest recorregut i posar-nos en la pell dels nostres avantpassats.
Amb els treballs, finançats per l'Ajuntament en un 59% i per l'àrea metropolitana en un 41%, i amb el suport dels fons europeus FEDER, també s'ha exposat un espai fins ara inaccessible, la coberta romànica d'Opus Signum, un material pràcticament inèdit en construccions d'aquest tipus. Ho explica l'arquitecte Joan Albert Adell.
Quan hem analitzat, hem portat a analitzar aquest Opus Signum de la teulada, els geòlegs que l'han treballat diu, perdona, aquest Opus Signum perquè ens has dit que ve d'aquí, si no diríem que és del segle IV. És un Opus Signum romà perfecte, molt bo, de molt bona qualitat, que és un fet excepcional. Teulades com aquesta, en el romànic català, hi ha esmentat que en conec almenys 4, però no d'aquesta entitat.
Les millores al monestir es van engegar el 2017 gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així, s'ha rehabilitat la muralla de llevant i s'ha procedit a la restauració de la façana sud, les cobertes gòtiques i la part aèria del cimbori, tot plegat ha costat 2,3 milions d'euros. Per mantenir la bona conservació del conjunt, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, l'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció d'un nou pla director que marqui el full de ruta per als propers 10 anys. El Partit Popular creu que l'anunciada construcció de l'Hospital de Dia és una degradació del projecte original i batallaran al ple per recuperar l'hospital de referència. El PP ha redactat una moció en què exposa que l'Hospital de Dia no resoldrà les necessitats d'una població que suma més de 190.000 persones entre Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Això esgrimeix el portaveu del PP, Álvaro Benejam, en la roda de premsa que la formació va oferir divendres passat.
És un centre de dia hospitalari, però és un centre de dia, i creiem que aquest anunci no respon a la necessitat de la ciutadania de Sant Cugat de tenir un hospital de referència. I aquesta reivindicació de molts anys no s'ha assolit mai.
Els populars tenen clar que després de 20 anys reivindicant un hospital de referència complet amb tots els serveis mèdics i diagnòstics, Sant Cugat no pot llançar la tovallola i defensar un centre d'alta resolució. Per aquest motiu, els d'Álvaro Benejam portaran al ple a exigir a la Generalitat que el centre hospitalari que es planificarà sigui un hospital de referència i, per tant, desistir del projecte anunciat recentment. Passem ara a un bloc de notícies en format més breu. El Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on està representat l'Ajuntament de Sant Cugat, va aprovar la setmana passada una declaració per demanar a la Generalitat afrontar de manera urgent les inversions necessàries per garantir el subministrament d'aigua. És una de les demandes de les alcaldesses i alcaldes de la comarca, juntament amb la petició d'un diàleg imminent i una actuació coordinada i consensuada amb els ens locals per definir les restriccions de les fases 2 i 3 d'emergència. Veïns de Bullpelleres han convocat una concentració per reclamar que el camp de futbol del barri, al carrer de Víctor Català, deixi d'utilitzar-se com a aparcament gratuït els caps de setmana. La protesta està prevista per al 25 de febrer a les 12 del migdia. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que aquesta és una mesura temporal, ja que per motius pressupostaris no s'ha pogut renovar el conveni amb Promusa per mantenir obert l'aparcament de Bullpelleres Centre els dies festius. Segons el consistori, obrir aquest espai costava 28.000 euros cada any. Els bombers han retirat aquest divendres al vespre al carrer de Granollers una branca caiguda d'un arbre, així com una altra de grans dimensions que entrava que estava a punt de caure. L'avís el va rebre a les 8:45 del vespre per part del veïnat, que va mostrar preocupació per l'estat de la vegetació d'aquesta via. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, no és el primer cop que s'hi produeixen incidents semblants. De fet, el veïnat es queixa que en treure les branques, en alguna ocasió s'ha fet malbé el cablejat elèctric, cosa que ha provocat incidències en el subministrament de llum. Curt Circuit, el circuit musical a les sales impulsat per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, fa parada a Sant Cugat. Serà el 22 de març a la Sala del Siglo amb Júlia Colom. És un dels 40 concerts de 32 artistes amb què compta la 12a edició d'aquest cicle, al qual participen una trentena de sales de 15 localitats catalanes. A més, per primera vegada, el Curt Circuit traspassa les fronteres i s'expandeix a Euskadi, el País Valencià i les Illes Balears. Productes de qualitat i de proximitat i una proposta econòmica d'entrepans pal de paller del nou establiment que ha obert a la plaça Pep Ventura. La Caixalada és el nou local que tot just s'ha inaugurat al municipi amb l'objectiu d'apropar als santcugatencs una oferta gastronòmica basada en entrepans clàssics i de tota la vida i biquinis. Els propietaris, Robert Garcia i Marc Terès, qui també tenen el celler d'en Madí i la bodegueta, han explicat a Cugat Mèdia com l'obertura d'aquest tercer local pretén cobrir la necessitat d'oferir als santcugatencs sortir a sopar a un preu més raonable i amb producte local. Escoltem Robert Garcia.
Vale, llavors, se'ns va ocórrer, doncs, això, el nom de la Caixada, doncs, per fer un mos, per tenir una oferta gastronòmica, sobretot d'entrepans de tota la vida, tot i que fent una miqueta de més generalistes, com a bocata calamares, el serranito, la botifarra de pagès. Llavors, bueno, poder sortir a sopar per econòmicament que sigui més viable i també, bueno, sobretot amb producte molt local, perquè treballem molt amb productors d'aquí de Sant Cugat.
La Caixalada es troba just al costat del celler d'en Madí, fet que, segons Garcia, el serveix per complementar la seva oferta gastronòmica amb dos espais ben diferents. A més, han decidit obrir el nou local en aquest indret, ja que estan molt arrelats i se senten estimats i acollits pel veïnat d'aquesta zona del centre de Sant Cugat. ...36 finalistes opten a guanyar la 23a edició dels Premis Esport en Marxa que organitza Cugat Mèdia i que s'entregaran en una gala conduïda per segon any per la periodista de RAC1, Gemma Montero, i que tindrà lloc el 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. Els finalistes s'han donat a conèixer aquest dilluns en un acte al Pub 1 de la Rambla del Celler. De les gairebé 50 candidatures, el jurat ha decidit que 36 siguin les que lluitin per assolir els guardons de les 10 categories existents. L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, el director provisional de Cugat Mèdia, Joan Miquel Fernández, i el portaveu del jurat i responsable d'esports de Cugat Mèdia, Joan Garcia, i l'ambaixador dels Premis Esport en Marxa d'enguany, Danina Fria, han explicat la gala d'aquesta edició que té, com a eix central, l'esport inclusiu i adaptat i que reconeixeran els mèrits de clubs i esportistes de la temporada 22-23. La gala inclourà també l'actuació d'Árboles Amarillos, un grup de música local format per persones amb diversitat funcional. Els Premis Esport en Marxa compten amb la col·laboració principal de l'Hospital Universitari General de Catalunya, juntament amb el CAR de Sant Cugat, l'Ajuntament de Sant Cugat, HP, GPU i el Tot Sant Cugat. Si voleu consultar, si esteu entre algun d'aquests 36 finalistes, podeu consultar la web www.cugat.cat. I el jugador de l'handbol Sant Cugat, Jordi Sancho, és el màxim golejador de la primera nacional, tercera categoria estatal, després de 20 jornades de competició. La primera nacional està integrada per 96 equips dividits en 6 grups i Sancho lidera la classificació de màxim golejador amb 186 dianes i amb un promig de 9,3 gols per partit. El segon en aquest rànquing és Nicolai Herrero, que suma 179 gols i que competeix amb el Balonmano Camargo del grup B. Els santcugatencs suma 3 temporades al primer equip i la temporada passada va disputar la fase d'ascens a plata, per primera vegada que el club vermell i negre assolia aquesta fita, però sense assolir el salt de categoria, però. Sancho admet a Cugat Mèdia que el gol és una qüestió mental.
com tot, és un tema de ratxes, no? I quan estàs mentalment amb confiança o mentalment amb molta confiança, que és el cas que tinc jo ara, doncs evidentment tires més i tens menys por a fallar i segurament la conseqüència és que acabes fallant menys. Per tant, és un tema de ratxes i tant de bo es pugui allargar al màxim. Després també et diria que, bueno, que vulguis o no, a principi de temporada vam patir unes quantes baixes de jugadors importants, vam tenir uns quants partits que vam anar inclús pocs convocats i que havíem de tirar nosaltres del carro, i m'ho vaig posar entre cella i cella, no? Que era un moment que l'equip necessitava que tots féssim un pas endavant i que volia fer-lo i volia aportar encara més del que estava aportant.
El jugador vermell i negre ha rebut algunes ofertes de superior categoria durant aquesta temporada i alguna fins i tot de la Lliga Sobal, la màxima categoria estatal. Sancho, però, vol seguir a casa seva i tornar a disputar la fase d'ascens a plata. Pujar de categoria amb el club de la seva vida seria una manera de fer història. I l'equip femení del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat ha guanyat per 6-2 l'Alcobendas en la jornada 15 de l'Hoquei Lliga. Les santcugatenques han trencat la dinàmica de 4 derrotes consecutives i assoleixen la primera victòria amb Borja Ferrer a la banqueta vermell i negre. El partit ha arribat al descans amb empat a 2, però el maig s'ha trencat en un segon temps molt efectiu de les locals. Escoltem el nou entrenador de l'equip, Borja Ferrer.
3 punts, però no només això, sinó la confiança i les sensacions positives de cara a deixar, diguéssim, aquesta mala època passada enrere i que hi segueixin creient. Vull dir, el nivell dels entrenos de concentració està sent molt alt, la veritat és que estic molt sorprès i molt content i que segueixin així, que confiïn, vale? que tenen gol, tenen qualitat i que tenen molt més del que la posició actual, la classificació diu d'elles.
El Patí Hoquei s'allunya a 6 punts de la zona de descens i visitarà la propera jornada la pista del Cerdanyola, 7è classificat. I abans d'acabar parlem de voleibol, perquè el DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut per 2-3 davant la Barca Menorca en la jornada 17 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han igualat un 0-2 en contra per acabar perdent en el tiebreak davant un conjunt menorquí que ha jugat millor el 5è set. El tècnic santcugatenc Rafa Ruiz lloa la feina de les seves jugadores davant un Menorca molt regular.
Siempre ellas un poquito más estables, ¿no? Nosotros estancándonos en rotaciones 3-4 puntos que nos perjudicaba mucho, pero bueno, estoy contento, satisfecho con el trabajo de las chicas, se lo han dejado todo, muy buen trabajo coral de todo el equipo, así que nada, seguir trabajando un puntito más y pensar en los playoffs.
El pavelló de Valldoreix s'ha omplert de gom a gom per presenciar un dels millors partits de la màxima categoria del vòlei estatal. Les de Rafa Ruiz mantenen la tercera posició després del punt sumat i jugaran aquest dimecres jornada intersetmanal davant el Santa Cruz Canari, cué de la categoria. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 12 de febrer de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Info Podcast. L'esport a Sant Cugat.
El jugador de l'handbol Sant Cugat Jordi Sancho és el màxim golejador de primera nacional, tercera categoria estatal, després de 20 jornades de competició. La primera nacional està integrada per 96 equips dividits en 6 grups i Sancho lidera la classificació de màxim golejador amb 186 dianes i amb un promig de 9,3 gols per partit. El segon d'aquest rànquing és Nicolai Herrero, que suma 179 gols i que competeix amb el balonmano Camargo al grup B. El santcugatenc suma 3 temporades al primer equip i la campanya passada va disputar la fase d'ascens a plata, primera vegada que el club vermell i negre assolia aquesta fita, però sense assolir el salt de categoria. Des de Cugat Mèdia analitzem el canvi en el joc fet per Sancho, que l'han dut a sumar un gran registre golejador i, a més, mantenir l'embol Sant Cugat segon a únicament 2 punts del líder, La Roca.
El protagonisme de Jordi Sancho de la temporada passada estava basat en la direcció del joc ofensiu de les assistències. Tot i aquest fet, Sancho va ser el segon màxim golejador de l'equip amb 145 gols. El protagonisme era per Jan Roff, que va sumar 175 dianes. Aquestes dades canvien de manera radical aquesta temporada, on després de 20 partits, Sancho ja suma 186 dianes. I encara falten 10 partits per tancar la lliga regular. Xifres i registres que trenquen barreres. Quin és el canvi que creu Jordi Sancho que ha fet perquè sigui un dels golejadors més destacats de tota la Primera Nacional?
Havia potser centrat un pèl massa en el que era dirigir l'equip, no? a nivell ofensiu i portar la batuta tàctica ofensiva, decidir quines jugades fèiem, assistir moltíssim als laterals, i parlava del Germán perquè sobretot al pivot, assistir moltíssim, o ser més generós a l'hora de donar assistències, doncs, bueno, també m'ha permès que ells estiguessin acostumats a això, doncs el fet de ser un pèl més vertical i ser un pèl més golejador, doncs segurament també és mèrit d'això, d'haver-me centrat en assistències, tenir jugadors bons al costat.
Jordi Sancho té clar aquest canvi de rol i, a més, a l'inici de temporada l'embol Sant Cugat va patir algunes lesions de jugadors i en aquell moment és quan Sancho va assumir la responsabilitat del gol i de fer un pas endavant.
Com tot, és un tema de ratxes, no? I quan estàs mentalment amb confiança o mentalment amb molta confiança, que és el cas que tinc jo ara, doncs, evidentment, tires més i tens menys por a fallar i segurament la conseqüència és que acabes fallant menys. Per tant, és un tema de ratxes i tant de bo es pugui allargar al màxim.
Jordi Sancho és un jugador que ha estat tota la seva vida a l'embol Sant Cugat des de petit, però després va anar al Barça i també ha jugat a l'Hort Gràcia, entre d'altres. Ha rebut ofertes aquesta temporada, fins i tot una de Lliga sobre la màxima categoria estatal, però el seu idili amb el gol i amb l'embol Sant Cugat no canvia en l'objectiu, intentar assolir l'ascens a plata per primera vegada en la història amb l'embol Sant Cugat. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
They said it feeling loud is La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.